Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Com cada dilluns a aquesta hora ja tenim aquí el filòsof Leo Espluga. Leo, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Bé, bé, avui fa un bon dilluns també.
Sí, no?
Sí, estem d'anticicló. Estic aprofitant.
A veure, abans d'anar al tema, em prenc la llibertat de preguntar-te per què us saludeu com a camarades amb en Joan.
Bé, avui jo crec que hi ha un canvi perquè jo de normal sé que l'hemisferi esquerre del plató. O sigui, com avui m'han robat el lloc, però tant estic a l'hemisferi dret, vull dir, no sé si seguiria com sent legítim dir-me camarada, però bàsicament ell està amb com... Un dia vaig fer algun comentari així com una mica des de l'òptica de l'esquerra i ja se li ha quedat al cap.
I com ens hem de dir, tu, jo? Bueno, i la Nina, que està aquí.
No, no, clar.
Bona tarda, Nina Agustí.
Li he pres el lloc.
Clar, clar, és que referia a tu.
L'he avisat, que li prendria el lloc, perquè, de fet, és això, estic acostumada a fer ràdio des d'aquí. Llavors...
Sí, és que és un bon lloc, eh?
Sí, t'agrada, eh?
Sí, perquè des d'aquí es veu al carrer i això no m'agrada.
Ui.
Però avui comencem de dir, bueno, com sigui, m'és igual.
Va, però tot busquem un bé. Nom per començar així.
Clar, és que abans parlàvem dels centennials.
Centenistes.
Centenista m'agrada.
Va, som-hi, doncs.
Centenista, no sé si podré aguantar tot el programa, però...
Ho intentem. Bona tarda, centenista.
Bona tarda.
Va, ara sí, aclarit el dubte, podem començar. De què ens parles avui, Leo?
Avui, com l'anterior sessió, vaig parlar d'ètica, i ara faré 5 cèntims una altra vegada. Però vaig parlar d'ètica aristotèlica, no? I avui, doncs, dic, bueno, doncs continuo amb la línia i parlo d'ètica estoica. I això vol dir parlar d'estoïcisme. Així com molt ràpidament, l'estoïcisme és una escola filosòfica, que el nom prové d'estoà, que estoà vol dir porxo vermell. Perquè era un grup de filòsofs que es reunien, explica la història, que en el context helènic la filosofia era una cosa com molt centrada, diguéssim, en la gent privilegiada, no?, que es podia dedicar a la vida contemplativa, i un pesquer... que va anar a alta mar, Mediterrani, però a alta mar, i es va quedar com allò que hi ha mala mar i no podia tornar, i estava desesperat i no sabia com aguantar allò, i va tornar i va dir, necessito una filosofia que em permeti sobreviure en casos durs. O sigui, com una filosofia per a tempos difícils, que se'n diu, no?
M'agrada.
I llavors, doncs, un dels pares fundadors de l'estoïcisme, Epictet, era un esclau. Vull dir, que va una mica per la línia, no? Sobretot una filosofia per aguantar les penitències de l'existència.
És una mica la filosofia de la bona vida o vaig equivocada?
És la filosofia de la bona vida, però en canvi de centrar-se... diguéssim, si l'objectiu de la filosofia aristotèlica seria com ser feliç, l'objectiu de la filosofia estoica és no ser desgraciat, diguéssim.
Carai, una manera de sobreviure, no? Com si diguéssim.
Exacte, d'aguantar la vida, no? I com, tot i que la vida sigui complicada, com poder disfrutar d'ella, no? Com poder suportar-la de la manera més estoica, és la frase aquesta, no? Però de la manera més sobrellevable
possible. Possible.
Exacte. Avui que fa bon temps, llavors no ens serveix gaire, Leo?
Bueno, jo he vingut en transport públic,
Clar. Escolta'm, i cadascú és un món, potser. Potser n'hi ha més d'un que...
Sí.
Hi ha gent que li agrada molt.
És una miqueta la filosofia, jo de veritat, ho dic obertament, no en tinc ni idea. Per tant, vinc a aprendre. Com aguantar el patiment, no? Dit en altres paraules més modernes,
Diguéssim, una de les tesis bàsiques de l'estoïcisme, que és una filosofia que ens arriba avui en dia, i ens centrem sempre en la part moral, en l'ètica, no? Però hi ha tota una cosmovisió i de més, però bàsicament és una filosofia que sempre té un repunte social quan hi ha els temps difícils, no? De fet, últimament, els últims 10-15 anys, els llibres així com d'autoajuda o de divulgació de més, han recuperat molt l'estoïcisme perquè la gent està molt perduda.
Sí.
O sigui, tenim una vida molt. A la vida contemporània és una vida amb que falten valors transcendents, no hi ha grans ètiques, tot està atomitzat, tot està dividit, tot és líquid. Llavors, diguéssim, recuperen aquestes ètiques que intenten ficar una pausa, no? I lo xulo de com el pilar fonamental de l'ètica Sèneca, la podríem formular amb una frase que té Sèneca, que a mi m'agrada molt, que diu algo així com sentiràs el dolor el dia que siguis esclau del plaer. És a dir, com és una ètica que es basa en no sucumbir a les passions.
Uau,
Així, bàsicament. Perquè una cosa molt interessant, per exemple, passió ve del grec pathos, i pathos vol dir tant patiment com ser pacient. En el sentit no de tindre paciència, sinó en el sentit de no ser agent, no decidir. no? Diguéssim que pels grecs les passions era una cosa que no depenia de nosaltres i ens restaven llibertat. O sigui, quan un es deixa endur per les passions, no té el control de la seva pròpia vida i això el porta a sentir la desgràcia.
Això és un món, eh?
Mira, jo m'he quedat ara glaçada. Vull dir... No, flipo.
I ara aquesta filosofia cada vegada està més de moda.
Està més de moda, però per això... està més de moda en la branca social, però jo sempre, des de la part de la filosofia, hem de fer una crítica i hem de reivindicar l'estoïcisme pur. Perquè avui en dia hi ha com una visió... S'agafen 4 o 5 frases de Marc Aureli, 7 o 8 de Sèneca, algunes d'Epictet, i es fa com una espècie de barreja de l'estoïcisme sense la profunditat de pensament, com a consejos per a la bona vida, sense tindre com tota la importància que té l'estoïcisme com a cosmovisió. Perquè una de les coses importants de l'estoïcisme, per exemple, és la idea de comunitat. I sembla que per algun motiu, no diré per què, però avui en dia sembla que ens arriba un estoïcisme individualista.
Ui, sí.
Que això és un canvi bastant important, no? Perquè, diguéssim, l'estoïcisme, segons com s'interpreti, és una filosofia molt individual.
Sí.
Perquè, clar, l'objectiu és que tu puguis suportar la vida, no? Un dels principis bàsics de l'estoïcisme és no et preocupis d'allò que no depèn de tu. És a dir, si avui fa mal temps, posem, no?
Sí.
Jo em poso trist perquè fa mal temps. Bueno, l'estoïcisme et diria...
No, depèn de tu que faci mal temps.
Això és cosa dels déus o cosa dels climatòlegs, del que sigui, no? Però tu no pots decidir sobre el temps. Per tant, no perdis el temps preocupant-te d'allò que tu no pots fer res per canviar-ho.
Però, per tant, si no seguim això que expliques tu, ens pot conduir a una filosofia una mica egoista, no?
Clar, o sigui, un dels riscos que té... l'estoïcisme és acabar centrant-te en una filosofia individualista, no? que tu et centraries en tu estar bé, no? Bueno, a pesar de que és igual com estigui el món, jo aguanto, jo estic bé, els altres que els hi petin, no? Però una de les coses interessants que si tu vas a les fonts originals, no? Vas especialment, per exemple, a Marc Aureli, no? Marc Aureli és una figura molt, molt interessant perquè era emperador de Roma, o sigui, Marc Aureli no era un pringat, era l'home més poderós del món, segurament, o com a mínim d'Occident o de Mediterrani, podríem dir, no? I Marc Aureli, al seu llibre, Les Meditacions, recomano molt des d'aquí, explica que ell li agradaria haver-se dedicat a la filosofia però que va haver d'acceptar el rol d'emperador. I llavors ell, bàsicament, una de les seves frases més com una metàfora que utilitza ell, que diu, lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. És a dir, perquè els grecs, una cosa molt interessant dels grecs i dels romans, ja no tant, però encara, ells no tenien paraula per dir individu. L'individu és una cosa, és una creació moderna, neix amb la modernitat, el concepte d'individu. No, ells tenien concepte de ciutadà. O sigui, tu no eres un individu, eres un ciutadà.
Eres un membre d'aquesta comunitat, no?
Exacte. És a dir, tu no eres res sense la polis, o sigui, sense la ciutat. Tu ets un ésser cívic,
sí.
Polític, que tota la teva vida queda definida per la teva ciutat o per la teva comunitat,
no?
O com s'entengui, no? Ja sigui una comunitat de creences, és igual. No? I això és una cosa que m'agrada reivindicar molt, perquè molts cops quan anem als textos antics, anem amb amb la nostra òptica contemporània, que és una... Sempre pensem en individu, no? En sujeto.
Sí.
Però, en canvi, ells pensaven sempre des de la perspectiva de la comunitat i del col·lectiu.
Per tant, és amb el temps que ens hem tornat egoistes?
Clar, aquesta és una idea molt interessant, no?, en relació a la història. És una cosa que es posa molt de moda amb la modernitat, pensar com era l'ésser pre-social, no? Abans del naixement dels estats i de les grans ciutats, com era l'ésser humà, no? Llavors, així com molt ràpidament hi ha la concepció de Hobbes, no?, que és l'home és un llop per a si mateix i ell creia que l'estat natural era com una lluita de tots contra tots, cosa que és bastant falsa. I després estava Rousseau, que hi ha el mite del bon salvatge, com que l'ésser humà era supergenerós, era tot superguai, però de cop com neix l'estat i aprendre pel sac tot. Tampoc era així, ben bé, no? I llavors podríem dir que ens hem fet més individualistes. D'alguna manera sí, d'alguna manera és cert, perquè abans s'entenia que érem col·lectius, no? I llavors, clar, amb la modernitat què passa? Passen moltes coses. D'alguna manera s'abandona, no? L'ordre transcendental de la religió, que és com una unitat col·lectiva, i llavors hi ha com una atomització social, comença l'atomització social. Amb la modernitat hi ha la figura de Descartes, i la gran frase de Descartes és «pienso y luego yo existo», però jo, o sigui, jo existo,
com
jo.
Com a persona...
Jo, com a individu, o sigui, no com a col·lectiu, no, com a jo. No? Neix el jo amb la modernitat. I llavors, clar, això té conseqüències clares. També, això és que és un tema molt interessant, però va de la mà amb la impremta. no? Quan hi ha la impremta, quan apareix la impremta, apareixen les novel·les. Perquè abans de la modernitat es llegia en col·lectiu, per exemple, es llegia en veu alta, o sigui, els textos clàssics es recitaven. No? Això de llegir en veu baixa era una cosa que no existia. Això neix en el moment en què és molt més fàcil produir llibres, comencen a aparèixer les novel·les, que són les primeres obres fetes per ser llegides en privat. Per això també es toquen temes com Madame Bovary, no? Temes com moralment més qüestionables, no?
I quines avantatges i desavantatges té aquesta ètica?
Clar, o sigui, com les avantatges i desavantatges de l'estoïcisme són molt clares per mi. Les avantatges fonamentals és que ens fa més durs, no? O sigui, i això, que alhora és una desavantatge, ara explicaré per què, no? O sigui, la gran avantatge de l'estoïcisme és que un bon estoic és aquell que no es deixa... Que les circumstàncies no el superen, no? Que passi el que passi, segueix sent... senyor, o segueix decidint sobre la seva vida, no? Que no es deixa endur pel que li passa, sinó que ell en tot moment decideix, dintre del seu marge de possibilitats, què vol fer, no? Sense sucumbir a les passions, i per molt que senti dolor, una cosa és, que és un concepte una mica budista, potser, com una cosa és sentir dolor i una altra cosa és estar dolgut. No? Són coses diferents. O sigui, jo puc sentir pena, però no em puc no derrumbar per aquesta pena. No? I això és una cosa que crec que s'ha de recuperar, perquè, sobretot en qüestions que tenen a veure amb el llarg plaç, hi ha etapes on es fa molt dur, però amb una filosofia estoica es tira endavant. Quin és el problema? Que segons com es llegeixi això, podem acabar en el mite de la masculinitat tòxica, on la duresa ens porta a apretar los dientes, a no llores, no tinguis emocions, tenir emocions està malament, i et tornis una persona freda i cínica.
Clar, és que no és fàcil el que expliques, no?
Clar,
pots estar trist, però has d'aguantar el dolor, home.
Clar, per això mateix, per ells és una filosofia. La gran diferència és que no és quatre consells que tu llegeixes un dia i venga, ja sóc estoic. No, ser estoic és un procés. És la bona vida es construeix, que és una cosa molt, molt, molt del món antic, a través de l'hàbit. O sigui, com tu cada dia t'entrenes. O sigui, cada dia de la teva existència és un entrenament i és una preparació per ser com un guerrer vital. O sigui, és una cosa que... I potser quan tinguis 50 anys i portis 35 entrenant-te, et passarà alguna cosa dolent i no t'afectarà.
Per tant, això s'aprèn i no va una miqueta de la mà amb la maduresa, això?
Clar, però bueno, això... Sí i no. O sigui, va amb la mà el que deia l'altre dia que, segons Aristòtil, per exemple, tu si ets una persona jove no pots ser feliç perquè no ha tingut temps de desenvolupar-se. Clar, va de la maduresa. El problema és que diguéssim, fer-te gran és una condició necessària per madurar, però no suficient. O sigui, que tu et facis gran és algo necessari per madurar, però no n'hi ha prou. O sigui, si tu no fas res activament, si tu no millores, si tu no t'esforces com a persona per ser millor persona, o sigui, pot ser un autèntic... pot ser un desgraciat i pot ser una persona malèvola, perversa, saps? I llavors, clar... Què és l'interessant? La idea d'hàbit, la idea de costum. O sigui, tu cada dia et prepares. Per això una cosa, té un text molt xulo, Sèneca, que es diu sobre la providència divina, on explica això. No? I una cosa que és molt interessant perquè el cristianisme recupera, que és aquesta màxima una mica de Job, no? que Déu dona als seus millors guerrers les batalles més complicades. No? Això és una idea estoica. O sigui, Sèneca, en un text per a mi brillant, diu: sentiu-vos afortunats quan us passin coses dolentes perquè vosaltres, que esteu entrenats, les podreu suportar. No? En canvi, aquell que ha tingut una vida de plaers, una vida de tranquil·litat, que no li ha passat cap dolent a la vida, cop tindrà 45 anys, li passarà algú dolent...
I no serà capaç de suportar-ho.
Exacte.
I clar, si tota l'ètica parteix d'una visió del món, quina és l'estoica?
Clar, l'estoica, que és el que comentava abans amb el tema de la filosofia, què interessant l'ètica? Per què poden dir que tu pots tenir control? Clar, perquè és una afirmació atrevida, com a mínim, no? Perquè tot això funciona a través de la racionalitat. L'ètica estoica és una ètica racional, no? Que parla sempre de girar-se endins, perquè dins nostre tenim l'ordre, no? Però perquè és una concepció grega que entén que el cosmos, és a dir, la totalitat del món, és racional, està ordenat i és harmònic, no? O sigui, que les coses tenen un sentit, no? Que el món és cíclic, el temps és cíclic, però el temps, d'alguna manera... Tu mires la naturalesa i la naturalesa està ordenada, perquè sembla que cada primavera les plantes tornen a créixer, no? I mires el cel i el sol surt i se'n va, però hi ha un ordre, no? Les coses tenen un sentit. Per tant, ells pensen, clar, l'ésser humà forma part d'aquest cosmos, no som algo així com algo diferent. Per tant, nosaltres tenim a dins nostre l'harmonia. Llavors, el que has de fer és posar-te d'acord amb l'harmonia del tot. És a dir, si nosaltres formem part d'aquesta natura... en un sentit ampli, no en un sentit només de l'obert, voldrà dir que tu pots pensar com la natura i posar-te a conèixer les lleis del món pels estoics, vol dir aprendre a viure millor. Perquè si tu coneixes com funciona el món, entendràs què depèn de tu i què no. I per tant no et preocuparàs del que no depèn de tu.
És que tal com ho explica el Leo, sembla... No, no, és veritat.
Mira,
sembla...
jo, Núria li deia abans d'entrar que jo suspenia filosofia.
Sí, jo també, tranquil.
I ara m'està fascinant tot el que està explicant. I és el que dèieu, és molt dur, és algo molt difícil, és una filosofia molt, molt bèstia, no?
És una filosofia per aguantar, perquè... Però a mi...
Ser una mica de pedra, potser, no?
Sí, exacte, però és que la vida és molt dura a vegades, no? La vida sí. Pot ser molt complicada i no tothom té la sort que té, no? I llavors buscar el que ells diuen l'ataràxia, que vol dir imperturbabilitat de l'ésser, és a dir, ser imperturbable, sí. Que a vegades s'ha traduït per apatia, que no acaba de ser una bona traducció.
Vale. Perquè jo t'anava a preguntar justament això. O sigui, al final, arribar a aquesta ataràxia, no, a això que comentaves, sí. No? Ni siente ni padece, una miqueta.
Clar, per això...
No seria això, no?
Hi ha una cosa molt interessant. Aquí hi ha un... Julián Marías, un filòsof deixeble d'Ortega i Gasset, sí. Té un assaig tremendo on rastreja l'etimologia de ataràxia, no? I com a les diferents escoles gregues, com es parla d'ataràxia? Perquè els epicuris també parlen d'ataràxia, no? I s'adona que hi ha dos concepcions d'ataràxia, una privativa i una afirmativa. La privativa seria aquella que tu ets imperturbable perquè no sents res, i per tant no et passa res. Però hi ha una altra que és l'activa, i és molt maco perquè nosaltres tenim una paraula, que en català ara no em ve el cap, que és el sosiego, el sossegar-se, no? I aquí està l'autèntica imperturbabilitat, que és com, no és que jo no senti res, és que sento una cosa i el sosiego és un verb, és algo que és actiu, que em passa algo, em recol·loco, no tinc aquesta capacitat de
adaptar-te.
Sí, de parar un moment i dir, sí. Vale, què està passant? Pensar, decidir i amb un estat d'ànim òptim tornar-hi allà. No? Que no voldria ser de pedra, sinó seria ser flexible més aviat.
Vale.
No, o sigui, tindre una plasticitat que et permeti una capacitat d'adaptar-se.
I amb aquesta flexibilitat llavors aconsegueixes l'estoïcisme. És aquesta la base fonamental.
Clar, podries, segons com ho mirem, sí. No? O sigui, al final l'objectiu seria ser un bon ciutadà, una persona que porta la seva comunitat i que al final té una capacitat d'adaptació en el món profunda i àmplia. No? Que és una persona que és útil a la comunitat, que serveix al món i la natura, però sense estar capficat en res, sense estar obsessionat, no? És des de la calma, és de la serenor, no? Com un activisme serè, podríem dir.
Un activisme serè.
Ara no ho veig tan malament, eh? Ara no ho veig malament. M'estava anant bé, Leo. No, de veritat.
Leo, escolta'm una cosa. Jo et vaig fent bateria de preguntes
sí, sí.
I segurament en el camí me n'haurà respost més d'una, eh? Però no. Estem aquí per aprendre per què la nostra racionalitat i la del món van de la mà.
Clar, això és una idea... Que els estoics se la poden permetre tenir, s'ho poden permetre dir perquè he dit, no? Perquè el cosmos està ordenat. Clar, aquí hi ha un problema. De la mateixa manera que amb la modernitat neix l'individu, mor el cosmos. Perquè, clar, aquí hi ha algo molt interessant, no? Diguéssim, Descartes, en les seves meditacions metafísiques, quan es planteja el dubte metòdic, no? I va dubtant de tot, no? Descartes diu algo així com... la veritat és una cosa que se'ns presenta de manera clara i distinta, és a dir, d'allò que no podem dubtar. Llavors ell comença a fer-se preguntes si s'adona que podem dubtar dels sentits, perquè ens poden enganyar, podem dubtar del nostre cos, podem dubtar de moltes coses, però de l'únic que no puc dubtar és de que jo estic pensant. No? Arriba a aquesta conclusió, cogito ergo sum, archiconocido. Què passa aquí? Aquí, Descartes, l'únic que pot estar segur és de que hi ha una substància pensant, però el món material se'n va a la porra. Perquè llavors ja neix hi ha una escissió, un tall, una fractura descomunal entre el jo i el món. Neix el subjecte i neix l'objecte. I què passa? Que a partir d'aquest moment tenim un problema greu perquè ens sentim com algo desconnectat de la realitat, com si l'ésser humà fos o un privilegiat o algo diferent. Estem alienats a la realitat, no? Perquè ens considerem que nosaltres no pertanyem al núvol, no pertanyem a la muntanya, quan de fet... Sí, o sigui, de fet, estem molt més a prop, no? Som una gran unitat, algú molt més panteista. I això, el problema que ens porta és que nosaltres no podem pensar que el món està ordenat. Nosaltres no, perquè no ens sentim connectats, perquè la manera que tenim de relacionar-nos amb el món és a través de la física. És a dir, quan neix la física amb Newton, la totalitat de l'univers i dels planetes passa a ser una cosa ordenada, amb un sentit darrere, a ser simplement un número de dades que nosaltres interroguem matemàticament a nivell físic i comptem de punt A a punt B, quina trajectòria hi ha, les lleis de la termodinàmica, quina força de rebote hi ha, i llavors hi ha un desencantament del món. No? Passem de quan, perquè al final el que jo reivindico, això en parlem un altre dia, quan tu mires una muntanya, no veus un substrat geològic que es va formar fa no sé quants milers d'anys o milions d'anys, no. I veus pedres, no, tu veus una presència que t'aboca a algo, que et fa sentir algo, veus uns colors, mm-hmm. veus una relació que pots tenir amb aquell medi. Però clar, tot això no dona suport amb la cosmologia contemporània.
Què seria exactament el contrari de l'estoïcisme, si es pot catalogar d'aquesta manera?
Podríem, no sé si seria un contrari exacte. Molta gent diria l'epicurisme, però a això em semblaria un error, perquè l'hedonisme epicur està molt més a prop de l'estoïcisme del que sembla. Mm-hmm. Potser diria l'utilitarisme, perquè l'estoïcisme és una ètica deontològica, que se'n diu. Que, és a dir, que el deure, tu actues, veu malament depèn de l'acció. És a dir, l'acció és una finalitat en si mateixa. En canvi, l'ètica utilitarista és una ètica dels fins, no dels mitjans. No? O sigui, com l'ètica utilitarista és una ètica que buscaria el màxim felicitat pel màxim número de persones... Mm-hmm. amb els mitjans que toqui. No, és una ètica resultadista i on no busca sentir com ser amo de tu mateix, una persona virtuosa. No es busca la virtut, sinó que es busca pues, una felicitat molt més a prop de la societat de consum, per exemple. No? Jo crec que seria una bona ètica contrària, que és l'ètica d'avui en dia, per cert.
Sí?
O sigui, com l'ètica que està forma part de la nostra... Que la gent no, o sigui, com l'ètica default, o sigui, com per mm-hmm. defecte, que la gent no reflexionar sobre els seus còdics morals. És una moral utilitarista, liberal, sobre la llibertat, igualtat i una mica per aquí, però dels fins. Sí.
Tu et consideres una persona que practica, o no sé quina seria la paraula indicada, aquesta ètica estoica?
Tant de bo. Sí. No.
No, no. No? No? Rotund?
Algun moment ho he intentat, però jo i l'estoïcisme tenim diverses incompatibilitats mm-hmm. bastant fortes. No? Jo sóc una persona... des de la meva òptica filosòfica, col·loco les passions en una posició molt més alta, molt més privilegiada, que no pas l'estoica. Per mi les passions i la part sentimental, emocional de l'existència humana està per sobre del pensament, per mi. I, o sigui, com els estoics diguéssim que la ment controla les passions i per mi la ment ha d'estar al servei de les passions. Això és la meva visió.
Sí, sí. I tu, Nina?
Buah, jo ara que ho parlàveu, penso que potser a vegades soc una mica estoica. Sí, penso que a vegades intento com controlar molt el que sento, no? Allà on em col·loco, amb alguna cosa, intento trobar com molta racionalitat allò que m'està passant. I a vegades m'agradaria deixar-me portar més per les passions, t'ho dic.
Però ojo, és útil. O sigui, pensa que una frase que nosaltres utilitzem molt, que és, bueno, és lo que hay, o it is what it is, o
sí,
això,
sí.
O que sigui, que sigui el que hagi de ser,
sí.
És una frase estoica. O sigui, ells deien, en canvi de dir això, ells deien alea iacta est, que vol dir la suerte ja està echada.
Claro.
És una frase estoica, això. O sigui, és un principi estoic de tu esforça tot el que puguis, però el destí no depèn de tu. Vull dir, el cosmos decidirà.
És una mica dramàtic, no?
Són intensitos, sí.
Intensitos.
Per això jo sóc intensita, veus?
Mira, jo també, però no m'identifico gens.
Mira, Seneca com va acabar? Seneca era un dels... com es diu això? Un assessor de l'emperador Nerón, i va acabar condemnat per traïció i es va acabar rajant les venes a una banyera.
Uau, que dramàtic tot per acabar.
Vull dir que no. Sí, era un dramàtic.
Així, en línies generals, perquè jo m'han enterat i em pensava que no m'enteraria tant. En línies generals, resum del resum, l'estoïcisme. Defineix-lo amb vocabulari millennial.
Vale. Com d'avui en dia, no?
Sí, d'avui en dia.
L'estoïcisme vol dir... potser que això de viure el moment... Déjate llevar, potser no tant.
No està tan de moda.
Exacte.
Com ens pensàvem.
Exacte. L'estoïcisme és més aviat pensa-t'ho dues vegades abans d'actuar. Jo crec que seria una bona frase.
A mi m'ha quedat clar.
Totalment.
Pensa-t'ho dues vegades. Leo Espluga, moltíssimes gràcies per fer-ho tan fàcil i ens retrobem dilluns vinent.
Apa-li,
que vagi molt bé.
Ciao, ciao.
Ràdio Estel.